Però les dones avui són més insegures que quan governaven tots aquests.
Que un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa o exclusió social.
Efectivament, això és un altre drama.
Cal reforçar, per exemple, segurament el sistema de seguretat pública, diguéssim, no? Vull dir que cal molt més recursos en serveis socials.
I el que no pot ser, parlant d'això, un de cada quatre catalans està en risc de pobresa i una de cada tres famílies amb fills està en risc de pobresa. I en aquesta situació tenim dades que les va dir la consellera l'altre dia en el debat d'una interpel·lació, crec que va ser nostra, que de la renta garantida de la ciutadania, ella deia que el percebien un 34% d'estrangers. Nosaltres consideràvem que era més. Però, bueno, segons dades oficials, deia que un 34% de la renta garantida de ciutadania la cobren estrangers. Doncs, pues, escolta, si Vox governa, això no passarà. Sí, perquè mentre hi hagi un català amb risc d'exclusió social, diners que cobren els estrangers s'anirà a reforçar aquella
que
prestació que cobren els catalans.
No cobrin prestació, per tant, caiguin més en la pobresa.
No, aquests estrangers el que han de fer és treballar. I el que no pot
ja treballen,
ser que, Sí. I el que no pot ser és que hi hagi un euro algú de fora mentre hi hagi algun català que té dificultat. Jo crec que això és de sentit comú. Igual que jo no donaré un...
Sí, però és una qüestió de concepte. Vostè considera que no és català aquell...
Jo no he dit això. Jo he dit que si tinc 5 euros, abans li donaré el meu fill que al meu veí.
Sí, però vostè...
Jo crec que això ho entén tothom que ens escolta. I això ni ser racista, ni totes aquestes paratolades que ens diuen.
Ser poc solidari, diguéssim, amb la comunitat.
Bueno, perdona, és ordenar, millor dit, la solidaritat. És a dir, a mi m'han votat els catalans perquè gestioni els recursos perquè arribin als catalans. Escolti, si em sobren calés, no es preocupi que jo ajudaré a tot el món.
Això que està dient, tot el que està dient avui, lliga bastant amb el programa d'Aliança Catalana.
Pues, si tu dius, m'ho crec. El que no sé si lliga tant és la defensa de la gran nació que és Espanya, de la contribució que ha fet Espanya arreu del món, entre d'altres Amèrica.
Serà l'única diferència que tenen.
I que nosaltres entenem aquesta germanor i aquesta magnífica pluralitat que té Espanya i la magnífica forma de ser català, no? O ser basc, o ser gallec, o ser madrileny. Nosaltres mai confrontarem amb els nostres veïns.
Però a Vox li interessa o li perjudica l'Aliança Catalana?
Qui hauria d'estar molt preocupat és Junts. A nosaltres no ens preocupa absolutament res perquè el discurs que està fent Vox des del 2019, de que el problema de la immigració massiva està disparant la inseguretat, compromet la identitat i dispara, bueno, i s'atura els serveis públics, ara s'ha amplificat amb l'Aliança Catalana. Però qui ha de tindre molta por Junts, perquè es fotrà una batacada terrible. Entre altres coses, perquè els catalans s'han donat compte que allò del procés i tal era una presa de pèl. I el processisme era un modus vivendi. I ha vingut el senyor Oriols i els hi està aixecant la camisa. Per tant, qui hauria d'estar preocupat és el senyor Puigdemont i tota la colla de Junts. Nosaltres estem centrats en els problemes dels catalans, volem acabar amb la immigració massiva, volem liderar la batalla frontal contra l'islamisme, que és una realitat, la islamització de Catalunya. No volem menuscalar les nostres escoles, no volem burques ni caps a Catalunya i no volem que tinguem mesquites cada cantonada i que a sobre resulta que alguns d'ells són uns delinqüents. No, doncs aquest senyor, per cert, que està passejant encara per Ripoll, el que faria Vox és ficar-lo en un avió i enviar-lo al seu país d'origen. Perquè a sobre li estem pagant la festa. Això no pot ser.
L'últim baròmetre del CEO sí que donava que un 73% de simpatitzants de Vox aproven la líder d'Aliança Catalana, Sibi Oriols. Per això li preguntava si és un rival directe de Vox o un possible aliat.
Jo crec que les dades són molt clares, no? La gent està d'acord en que es denunciï una realitat que, insisteixo, fa 4 dies deia que era una cosa dels bojos de Vox, de l'ultradreta, i ara resulta que el 70% està d'acord en combatre la islamització, en defensar, per cert, la dignitat de la dona, que d'això poc es parla, i en defensar la seguretat. He sentit...
Ara en parlarem sobre la dignitat de la dona, perquè, de fet, avui el Congrés s'havia de debatre si admetia a tràmit la proposta de Vox per prohibir el burca i el niqab en espais públics. Finalment, Junts ha dit que votarà que no, que presentarà la seva pròpia proposta per votar finalment que sí. Veurem quina és la diferència entre la proposta que proposen vostès i la que acabarà proposant Junts. Però explica'm per què se centren en el vel islàmic i no en altres pràctiques religioses, també de valors que van contra els valors occidentals.
Bueno, entre d'altres coses, perquè nosaltres, a diferència dels que, insisteixo, sortiran amb la pancarteta aquest cap de setmana defensant el feminisme, per ser els que han importat més violadors que mai i han disparat el nombre de violacions, nosaltres sí volem defensar la dignitat de la dona. I defensar la dignitat de la dona és no permetre que els nostres carrers estiguin tapades amb un drap. Entre d'altres coses, perquè també, si tu entres a una tenda amb un casc de moto, te'l faran treure. Diran que tu no pots entrar amb un casc de moto en una tenda. I, per tant, no entenem per què algú pot entrar amb tota la cara tapada en una tenda o en un espai públic. Per tant, per defensar la dignitat de la dona,
per defensar la
seguretat i per defensar també la nostra identitat. Perquè qui vulgui portar un niqab o un hijab, escolta, pot anar tot al nord d'Àfrica i se'l pot posar amb tota pau. Però aquí volem defensar, pues, que les dones puguin anar com els hi doni la gana i recuperar Ja dic recuperar, no mantenir, perquè hi ha alguns barris ja recuperar el que era pues, els barris de Catalunya pues, quan els nostres pares pues, passejaven.
Però per què no estan en contra l'oposició de l'avortament per comunitats religioses o l'educació, per exemple, diferenciada per sexes en centres religiosos, si vostès defensen tant la dignitat de la dona?
Bueno, és que no té res a veure.
No?
No. Això són debats totalment diferents.
Perquè però... són debats totalment diferents.
Sí, no té res a veure. O sigui, estem parlant d'un risc per la seguretat, estem parlant
de la dignitat de la dona. Vostè m'ha dit per la dignitat de la dona.
Sí, sí, i jo defenso la dignitat de la dona i per això no vull...
L'avortament no és un element que sigui un element identificable amb la dignitat de la dona.
Nosaltres el que defensem és la dignitat de la dona, efectivament, i la dignitat de la dona passa per garantir la seva llibertat per prendre decisions.
I per què no està en contra aquelles comunitats religioses que estan en contra de l'avortament?
Perquè és que jo no haig d'estar en contra de cap comunitat religiosa.
Vostè està dient que el burca i el niqab van contra la dignitat de la dona.
Sí, però és que no té res a veure amb comunitats religioses ni amb l'avortament. És a dir, aquí estem mesclant uns temes amb uns altres. O sigui, jo crec que, vamos, i per cert, no és algo que només digui Vox. També ho defensa el 80% del Congrés dels Diputats, amb excepció del Partit Socialista i els partits d'Esquerra. És a dir, fins i tot Junts, no?, està d'acord en defensar que no volem ni caps i no volem burques a Catalunya. Pues jo crec que hi sortim al carrer i el 90% de la població estarà d'acord. Jo crec que és un debat, insisteixo, de defensa de la dona, de defensa de la seguretat i de defensa també de la identitat. Nosaltres no volem que Catalunya es converteixi en el nord d'Àfrica.
I si hi ha una dona que afirma que el porta voluntàriament, només una sola dona, amb quin criteri l'Estat pot dir que no és així?
Bueno, pues nosaltres, modificant les lleis, que si llegeixes la nostra proposició de llei, pues considerem que, igual que hi ha ordenances municipals que diuen que, m'invento, que tu no pots fer un grafiti aquí o no pots fer un grafiti allà, doncs es dirà que, insisteixo, igual que no pots portar un casc per entrar en una botiga, doncs tu no pots entrar tapada de dalt a baix en un espai públic. I qui no vulgui respectar-ho, escolta, no hi ha cap problema, es pot anar, insisteixo, al Marroc, a Argèlia, i es pot posar el niqab 24 hores, 7 dies a la setmana. Jo crec, insisteixo, que tenim dret a poder defensar les normes de convivència d'on estem vivint. I insisteixo que no és ni atacar ningú, és defensar la nostra identitat.
Per això, sobre la notícia del Nació Digital que em citava, no parla de nacionalitats.
Sí, mateix.
Diu que la Barceloneta, més del 50% dels compradors són estrangers, però no diu res de marroquins.
Però si obres el mapa, que té colors... Espera, l'estic buscant, mira. Espera. Bueno... Ara aquí la tens. Si obres la notícia concreta, veuràs que t'ho diu.
Ara ho mirem, però en tot cas parla de...
Que no tinc cap interès en inventar-ho, com si fossin colombians, m'importa, o sigui, sí, de veritat. Sí. O sigui, però coincidim, no?, que a la Barceloneta, la meitat de compra-venda són estrangers.
Són estrangers,
és un problema.
Sí.
Això és un problema. I insisteixo, més igual si són del Marroc, de Colòmbia o de la Conxinxina. El problema és que no són espanyols. I aquí s'ha de poder debatre, almenys, o de dir quines són les causes per la qual són més estrangers que no espanyols els que compren les vivendes. Algú s'ha fet malament i qui ha governat ha sigut el PSC, Junts, Esquerra i els Comuns.
Sara González.
Sí, senyor Garriga, tinc tres preguntes molt, molt ràpides. Ha dit, literalment, si parlem de dades, parlem de dades seriosament. Quantes dones a Espanya porten niqab i burca? És a dir, vel integral.
No ho sé, però tot i que hi hagi només una, no la vull a Espanya. M'és igual, el nombre. Si són 10, 50, però jo dic que si et passeges per Barcelona veuràs moltes. I no ho dic jo n'he vist. I pel meu barri. I no m'ho estic inventant, perquè no tinc necessitat d'inventar-m'ho.
L'estat és una quantitat ínfima. Però, en tot cas, es poden prendre decisions sense saber dades? Es pot prohibir algú estatalment sense conèixer les dades reals?
Bueno, insisteixo, la dada real és, per exemple, passejar-se per Can Anglada, passejar-se pel Vendrell, per Reus, i vostè es posa a comptar i li sortiran desenes de burques i niqabs, insisteixo. I és suficient com per defensar la seguretat d'aquells barris, la identitat en aquells barris i la dignitat de les dones
en
aquells barris.
Estem parlant de vel integral,
Sí, sí, sí.
Només sortir al carrer desmenteix que sigui un problema majoritari.
De fet, jo li animo a que miri, si vol,
Sí, sí, respecte. Jo miro. Tinc ulls com vostè.
Les meves xarxes socials, que jo acostumo a passejar per molts barris de Catalunya, i hi ha barris, que ara no recordo quin era, però recordo que anava amb la regidora d'una ciutat de Girona, on hi havia una tenda, surto jo una foto de fons, una tenda on venien niqabs. O sigui, i això fa 20 anys no es veia a Catalunya. I això és una realitat. Per tant, segur que hi ha unes quantes suficients com per muntar tendes on es venen aquests tipus de niqabs i burques.
A vostè li mereix respecte al Tribunal Suprem?
el Tribunal Suprem?
Sí.
Com tota la justícia, tot i que a vegades, evidentment, no hi coincidiré.
Ho dic perquè l'any 2013, amb l'anul·lació d'una mesura per prohibir el niqab i el burca de l'Ajuntament de Lleida, va concloure, la va tombar, que no es pot assumir que totes les dones porten el vel com a conseqüència d'una coacció externa contrària a la igualtat de la dona, i alertava sobre que una política d'aquest tipus pot suposar l'aïllament d'aquestes dones. Que aquestes dones, al final, no surtin de casa, va a favor de la seva integració, va a favor de la seva igualtat, com defensen vostès?
El que hem de combatre és aquesta manera de viure que entén la dona com un ser inferior, que ha d'anar quatre passes per darrere. Però per això nosaltres denunciem l'islamització de Catalunya.
La qüestió és si la manera de combatre és multar-les, perquè si vostè aprova aquesta mesura i l'endemà aquesta dona surt amb el niqab, la conseqüència quina serà? Multa i expulsió. Aquesta dona és més lliure o està sent multada, sancionada, castigada i, per tant, exclosa?
La conseqüència serà que aquesta dona no se'l tornarà a posar o es anirà al seu país per posar-se'l.
O no sortirà de casa i, per tant, no viurà amb més igualtat, com vostès diuen que diu.
No, això ho diu vostè, perquè nosaltres farem que pugui sortir com vulgui. I respecte a la sentència del Tribunal Suprem, d'acord, també hi ha sentències al Tribunal Constitucional que diuen que la llei d'amnistia és legal.
Sí, però aquí m'està obrint un altre front. La Constitució, l'article 16, diu també llibertat religiosa i això també ho passa en parar.
Quan nosaltres governem, les lleis perquè el que alguns avui diuen...
La Constitució també, l'article 16.
Si tenim la suficient força, la canviarem, efectivament.
Sí? Però la llibertat religiosa se la carregaran?
No, no ens carregarem la llibertat religiosa.
Acaba de dir que ho canviarem.
Ens carregarem altres coses, i seran moltes, si podem, si els espanyols volen, i no per carregar-nos, sinó per reconstruir, per garantir la igualtat, entre altres coses, en matèria sanitària, en educació, carregant-nos no, el macroestat que ha construït el bipartidisme i unes altres coses.
Vicent.
Bon dia, senyor Riga.
Molt bon dia.
Li he sentit dir que no gastaran diners en cooperació internacional quan governen la Generalitat, perquè això ho ha de fer la Unió Europea. I li pregunté si sap quins són els diners totals que dedica la Generalitat a aquesta cooperació internacional i a què els dedica. Quants diners són? I
més de 20, crec que eren més de 20 milions d'euros i els dedica a moltes coses. De fet, aquí tinc algunes. A Nicaragua, a l'igualtat de gènere a Colòmbia... Ara li puc donar unes quantes dades, però vamos, més de 20 milions. I insisteixo, jo crec que aquests 20 milions pues, es podien dedicar, entre d'altres coses, pues, a garantir l'accés a l'habitatge a un de quatre catalans que té risc de pobresa, o ajudar a pagar les factures de l'electricitat, de la llum. Jo crec que estic convençut que si fem un referèndum, no?, que ha agradat tant aquí a alguns polítics fer referèndums, als catalans, de si volen destinar aquells més de 20 milions a cooperació internacional o a garantir ajuda social a catalans, jo crec que la prioritat nacional guanyaria de golejada.
Pues, perquè veig que les dades no sempre són les mateixes, perquè les meues són... que són 2 milions, i pot dir que és igual 2 o 20.
No, 2 milions, ja li dic que no, i ara de veritat que li trec els pressupostos.
Li demane també, ja que sap de pressupostos, quins pressupostos, quina quantitat és la que va dedicar la Generalitat Catalana el 2025 als pressupostos, precisament.
Que estem jugant al Trivial.
Aquí, senyor Garriga. Quedem-nos en el fons de la qüestió.
S'equivoca profundament en aquest
sentit. Ara, la següent que és, quan va destinar el Ministeri d'Interior, no?
S'equivoca profundament.
No, no li penso contestar, em sembla una falta de respecte. Que vinguem a parlar dels problemes. No, que vinguem a parlar dels problemes dels catalans i vostè vingui aquí a jugar a la puta i a la remuntada.
En tot cas, estem parlant, que el que ve a dir senyor Vicent Sánchez és que és una quantitat petita de diners. M'està venint a dir això, oi?
M'estic venint a dir que m'estan interpretant. Jo considero que el moderador està bé que m'interpreta, que m'interpreta vostè des de la malícia, no em sembla tan bé, tan just. No, el que li vull dir en definitiva és que si li sembla que ha de ser zero, estic d'acord, però que proporcionem cada problema amb el volum que té. És a dir, si la Generalitat va tindre un pressupost de quasi 38.000 milions el 2025 i estem parlant de 2 o 20 milions, no sé si això per vostè representa un greu problema.
Bueno, a mi, lo suficient, insisteixo, quan aquesta partida es podia destinar, el que li he dit, a pagar les factures d'aquests 1 de cada 4 catalans que no arriben a final de mes. I jo crec que és raonable... poder plantejar el debat, i insisteixo, i són els catalans qui ho han de decidir. Jo dic que si Vox governés, aquests 20 milions no es destinarien a millorar la igualtat a Colòmbia, sinó es destinaria a la gent de Nou Barris que pugui arribar a final de mes. Molt jo bé. Crec que això es pot defensar.
Sí, jo crec, i també li ho dic sense ironia, jo crec que 2 milions o 20 milions segurament arreglaran molts problemes, alguns dels quals, per cert, van a entitats catalanes que treballen a l'estranger, i no només escampar la solidaritat internacional. Una altra cosa, i perquè veig que no tampoc vaig en aquesta malícia, vostè ha dit, ha parlat de Botswana, i ha dit que tenim serveis de Botswana. I
que tenim què, perdó?
Serveis sanitaris com Botswana. Ha dit això. Li pregunto una mica si quan diu serveis, que és una frase molt contundent, però si sap alguna cosa de Botswana vostè, perquè, clar, quan fas una comparació, està bé saber de què estem parlant.
Pues miri, segurament sabré més coses d'Àfrica que vostè, perquè, com sap, la meva mare i la meva àvia... No, però deixi'm acabar.
No, és que Àfrica és un continent.
No. Sí, sí.
Ja. I vostè no ha dit Àfrica, ha dit Botswana.
Jo li dic, segurament d'Àfrica sabré més que vostè, sí, perquè tinc família allà. Després, el que tots els catalans saben és que paguen impostos nòrdics, que són els espanyols que més impostos, no alts, sinó nombre, paguen. I jo crec que en això hi ha un consens, perquè són dades, no? Això en els pressupostos que vostè controla segur que ho haurà vist. Per tant, que paguem els més alts impostos i tinguem, entre d'altres, més de 3 mesos per tindre una intervenció quirúrgica, sincerament, això és una presa de pèl.
I això ara, ho està dient d'una altra manera.
No.
Ara ho està dient d'una altra manera.
Escolti,
si
ara també jutgem com expressa amb contundència la realitat. El tema és que es va morir una dona a l'agost al servei d'urgències.
Sí,
i això, perdoni, no és un país desenrotllat, des del meu punt de vista, crec que és molt greu.
Li dic que quan se diuen segons quina contundència, jo vull saber exactament si se sap des d'aquesta contundència Botswana de què estem parlant. Perquè si no és molt fàcil dir, per exemple, que estem pagant impostos de primer món...
És que és la realitat.
No, ja.
A Botswana segurament que pel que paguen no es mor ningú esperant urgències. I aquí, pel que paguem, es mor gent a urgències, com va passar a l'agost.
Li demana que es mire què passa amb Botswana, exactament.
Ara grau.
Bueno, un moment, que me queda l'última i només és una...
Breument, sisplau, perquè no...
L'última volta que vam coincidir era en un debat i vostè va expressar-se en castellà, TV3, que normalment utilitza també el català com Catalunya Ràdio, i llavors va comentar en públic que... m'ho va dir a mi, i després ho va comentar en públic, que vostè s'expressava personalment en castellà i que ara s'expressava també públic, i que no s'expressava públicament en castellà. Només que ho constate per dir-li que hi ha hagut un canvi d'actitud en aquest sentit i que a mi personalment, en fi, fa una certa gràcia.
Pues li dic que no. De fet, és la primera entrevista que faig 100% en català i ho pot comprovar en la Maroteca. I ho he decidit abans d'entrar aquí.
Doncs
i he dit,
per això,
i estic emocionat que Catalunya Ràdio em convidi després de 5 anys que porto el Parlament de Catalunya,
per tant, ho
celebraré efectivament fent un català.
Fa 2 anys el vaig entrevistar.
No, jo dic fora de campanya
electoral.
Allà estaven obligats. I he dit, va, la faig en català a veure si l'Ostrell Serena arriba i em convida dintre 2 mesos.
Una llengua que respecta, que vostè diu que respecta tant, i passar el 100% al castellà, el 100% en català, bueno, va fent passes.
Clar.
Molt bé.
Ara Grau.
Hola, bé.
També li vaig dir, perdoni, que no el convidava perquè fins aleshores no havien fet res rellevant.
Bueno, ara, clar, Grau, és que endavant. És un insult, Ricard, no fotem.
Jo, vostè em va preguntar perquè no el convidava i li deia perquè no eren rellevants.
No, home, però jo crec que...
Ara ho sona amb Extremadura i el que està passant i l'he convidat.
Vale.
Jo tinc un comentari i 2 preguntes. El comentari és, a veure, tornant al tema del Nicabe del Burka, clar, a mi fa molta gràcia veure que gent que defensa l'intervencionisme per unes coses, amb altres no. Jo, que sóc liberal en tots els temes, he de dir, de burques, per sort, perquè n'he vist poquets. Jo una vegada me'n vaig posar un, no per vocació, sóc un company periodista d'Afganistan me'n va portar un, i me'l vaig posar, i no vaig aguantar, no és broma, posat. O sigui, era una sensació molt angoixant. Jo, per exemple, i aquí... No tinc clar si la proposta de Vox es limita a la burca i al niqab, que ja em perdonareu, però a mi, no sé, per exemple, no està tan intervencionista, que tot això és agradant per la dona, que mirem al mil·límetre amb quins uniformes pot sortir o no en una pel·lícula o en una tele. En canvi, no vulguem veure el que de debò signifiquen el niqab i el burca i pretendre. Una altra cosa ja dic, jo salvaria, aquesta és la pregunta, jo el vel normal, diguem-ne, un vel com el que porta la diputada Esquerra Republicana, jo... personalment, aquest sí que no el prohibiria, perquè per la mateixa regla 3 podríem prohibir les creus als col·legis o les representacions cristianes. Ara,
sí, però ara és veritat que el que deia la Sara, és dir, prohibir sense entendre les conseqüències també, ja, que pot provocar moltes famílies de dones que s'acabaran quedant a casa perquè el marit no el deixarà sortir.
No, però...
Per partidari prohibir-ho tot menys això, però jo pregunto, quina diferència hi ha, les dues preguntes, entre la proposta aquesta de vostès i la que diuen que presentarà Junts, més aviat que l'origen...
No la sabem, la de Junts.
Però Junts, qui la raó dona per no votar-los a vostè, a part de que són vostès, i de cara, diguem-ne, doncs, als governs aquests autonòmics, la pregunta és si vostès prendran una decisió cas per cas, o si vostès faran a Aragó el que creguin que han de fer a Aragó, faran a Extremadura, o es prendrà una decisió centralitzada com va passar quan van sortir dels governs del seu dia. I perquè, clar, el que no sabem és si vostès volen, diguem-ne, entrar en governs o en institucions per defensar les seves idees, o tot ho supedita fer el sorpasso al PP. I ho dic perquè sé d'algun partit que va cometre aquest error en el seu dia i ho va pagar molt car.
Sobre la primera pregunta, nosaltres respectem, com vostè deia, el vel. D'altres coses, perquè defensem i respectem i creiem en la llibertat religiosa. Perquè, com bé deia, entre altres coses, si tinguessin que prohibir el vel, tindrien que prohibir, per exemple, el que porten les monges, oi?
Sí, nosaltres
no
ho
volem, efectivament. Sí, sí. Per tant, fico i poso en valor la variable de la seguretat i de la defensa de la integritat de la dona. Per tant, insisteixo, jo crec que, sincerament, no per prohibir el burca i el niqab les dones quedaran a casa, i crec que sí, serà una mesura fonamental i molt important, que jo sí que he vist, i ho dic de veritat, en molts barris, evidentment...
De nicaps, jo, si n'he... Burques, no. Nicaps, jo n'he vist uns quants, eh?
Per això,
saps que visc a prop del Raval, però...
Abans parlàvem de si quan són o quan no són, és una realitat. Si no, ni Junts, oi? Acceptaria debatre d'aquest tema, i és el mateix Junts qui ho fa, perquè és una realitat que estem patint a Catalunya. Sobre la diferència de la iniciativa de Junts, doncs, la veritat, no ho sé, però és evident que el que estan fent és no voler votar una iniciativa de Vox que ens ha posat, no, en una sèrie dels clàssics, del trending topic dels feixistes, homòfobs, bla, bla, bla. Les quatre tonteries ja que no es creu ningú, però bueno, que renten molt per certs partits. És una pena. En qualsevol cas, si la proposta de Junts és literal igual que la de Vox, nosaltres no tindrem cap problema, que la votarem a favor, com hem demostrat sempre, perquè hem vingut a millorar la vida de la gent, no a jugar a les tonteries aquestes dels polítics de gala.
I si la proposta de Junts és només el niqab, també?
Farem esmenes perquè posi el burca. Perquè això seria desnaturalitzar la nostra proposta. I contesto la segona pregunta, perdona. Nosaltres no volem fer el sorpasso al PP. Nosaltres volem ser la primera força d'Espanya. És a dir, fer el sorpasso al PSOE i al PP. Perquè tenim voluntat de guanyar les eleccions amb majoria absoluta. Ja sé que sona molt utòpic i molt tal, però vull deixar molt clar, evidentment, que la nostra preocupació no és superar un PP, no. És volem representar una majoria social que creiem que, en els termes en què els està defensant Vox, tenim opcions a liderar. Dos, si volem governar, i evidentment la disposició o el resultat final és probable que sigui diferent a Extremadura, a l'Aragó o a Múrcia, però perquè hi han tants PPs diferents com regions hi han. És a dir, per exemple, el que va acceptar el PP de València no ho accepta el PP d'Extremadura. I em direi, per què? Doncs no ho sé, això s'ha de preguntar a la senyora Guardiola, al senyor Feijó i al senyor de València. És a dir, nosaltres tenim...
El senyor Guardiola els està...
Bueno, ahir semblava que deia, però bueno, això s'ha de veure a concreció. De moment no hi ha concreció, per tant, les paraules, com bé saps, se les pot emportar al vent. Nosaltres tenim voluntat de governar amb una sèrie de mesures molt concretes per demostrar que coses que deia el PP i el PSOE que no es podien canviar, nosaltres les volem canviar, i això és el que ens farà entrar o no entrar. Per què podem entrar a Extremadura i no a València? Perquè la senyora Guardiola no és de fiar. Fa quatre dies deia que érem uns senyoros i que no defensàvem el feminisme, i ara resulta que el seu feminisme és el de Vox. Per tant, com no és de fiar, hem d'entrar, tindre competències i pressupost per impulsar aquelles polítiques.
Pere Rossinyol.
Sí, hola, bon dia, senyor Garriga.
Molt bon dia.
Dues preguntes ràpides. La primera, sentir-lo, i sobretot sentir-lo en català tota l'estona, se'm fa moltes vegades difícil de distingir-lo d'Aliança Catalana, excepte, òbviament, amb tot el que fa referència a les relacions amb Espanya o al tema de la independència. Però tenint en compte que estem en un cicle electoral en què la independència ha passat a segon pla i que vindran eleccions municipals, com rebria vostè si alguna agrupació local del seu partit li proposés anar junts amb Aliança Catalana a les properes eleccions municipals?
No, això no passarà mai, perquè, entre altres coses, nosaltres no podem compartir una coalició, un espai, amb algú que vol impulsar la independència, que parla de colons invasors als nostres germans de l'Aragó o d'Extremadura. O sigui, no, no.
I la segona pregunta, vostè parla dels serveis públics, comparteix el consens, diguem, que vostès estan fora de pràcticament tots els consensos, però del model d'estat del benestar europeu, que d'alguna manera els seus aliats internacionals com Trump o Milei el que volen és destruir-lo a Europa, i òbviament defensen un model de la motosierra no per estalviar una mica, sinó per destruir el model de serveis públics i substituir-lo per models privats.
Amb tot el respecte, jo crec que no és el que vol el senyor Trump o el senyor Milei. En qualsevol cas, no vinc a defensar ni el senyor Trump ni el senyor Milei. El que sí vinc a defensar des de la tribuna del Parlament i del Congrés dels Diputats i com secretari general de Vox és defensar els serveis públics, perquè creiem en l'estat del benestar. I per garantir el servei del benestar, és a dir, una educació de qualitat, una sanitat de qualitat, uns serveis públics de qualitat, unes infraestructures de qualitat, no?, que estan molt de moda, per desgràcia, i estan molt malament, el que s'ha de fer és destinar molts milions i una forta inversió perquè els serveis públics siguin de qualitat. Què ha passat? Que durant masses anys els polítics de sempre, PP, PSOE, Junts, Esquerra, s'han dedicat a destinar els diners al que no era fonamental. I nosaltres el que volem és passar la motosierra, evidentment, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a les subvencions dels sindicats, de les patronals, dels partits...
La motosierra vol dir tancar, eh?
Dels partits polítics, perquè tots aquells milions, a la cooperació internacional, que tant li agrada al senyor Sanchís, es destini a l'Hospital de Vall d'Hebron, a l'Hospital de Terrassa, al CAP de Can Anglada, al CAP de Ripoll, al CAP de Berga, perquè els catalans no tenen que esperar mesos per ser operats en un hospital públic, o no tenen que esperar dies perquè els atengui el seu cap de referència. Jo crec que això és de sentit comú i és el que farem nosaltres.
Sí, vol dir tancar, eh? TV3 i Catalunya Ràdio.
Clar, si tinc la majoria absoluta, i en tot el solar de TV3 farem vivendes de protecció oficial. Què et sembla? Fem un referèndum o què? Va, jo crec que el guanyem.
Sí, el que passa és que hi ha zones de TV3 que hi ha goteres, vull dir que haurà d'arreglar-ho molt.
No, però que la tirarem tota, home. Que aixecarem edificis de vivendes per la gent.
En aquest estudi què hi farà?
Pues jo crec que també quedaria bé vivenda de protecció oficial.
No, botigues
no. Sí. Vivendes
si de protecció
oficial.
Però si deia que volia venir més vegades.
El què?
Sí. Si deia que volia venir més vegades.
Perquè no podré entrevistar més.
Però ho podem fer en un altre lloc.
I en el solar?
L'última entrevista la vam fer caminant pel carrer, va ser molt romàntic.
I en el solar de Televisió Espanyola què farà?
Pues segurament incorporar gent de TV3 que val molt, i de Catalunya Ràdio, que val molt, que són grans professionals, que fan programes en català molt bons, i els faran des de Ràdio Televisió Espanyola. Entre d'altres, el meu amic del Foraster, que és un artista.
Són amics?
No, però el veig i m'agrada molt el seu programa.
Però si és un foraster.
No, és un artista que ens apropa a la riquesa que tenim cultural i gastronòmica de molts barris i ciutats i pobles de Catalunya.
Si vostès governen, el Foraster ho proposarà a Televisió Espanyola.
Sens dubte. I Polònia, bueno, per cert, si
Polònia
treuen...
també?
Bueno, no, perquè no em treuen. Jo no sé què passa, no sé si són racistes o què passa, però el Garriga no surt a Polònia. O sigui, això em preocupa.
Però Abascal sí que surt a Polònia.
Sí, quan s'equivoca. Però el Garriga no surt, és un tema racisme o què? O sigui, també faran, multaran...
Vostè creu que és un tema de racisme?
Que no volen llogar els marroquins, ara el Garriga no surt a Polònia... I
senyor
Garriga,
encara no és prou important.
Ma, o és que tenen por a que Vox creixi encara més?
Pues ja, no ja treuen a Abascal, que dona molt el tipo. I el treuen molt, que jo ho veig.
Sí? Sí. Vale, jo no ho veig perquè, en sèrio, estic enfadat. Jo vull veure'm a Polònia.
Vostè va sortir allà.
És una qüestió de vanitat.
No, és un tema de representativitat del Parlament de Catalunya. És democràcia.
Ignacio Garriga, secretari general de Vox, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, ha sigut un plaer, molt bon dia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari.
Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Llegarem a tancar l'àgora avui amb Sara González, amb Anna Grau, amb Pere Rossinyol i Vicent Sánchez, però abans Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Què més tenim pendent al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs tenim canvi de líder a la Lliga de Futbol, la victòria i al Girona, 2-1 davant del Barça, deixa els Blaugrana a 2 punts del Real Madrid.
Tot seguit ho analitzem a l'àgora esportiva amb Carme Barceló, Ramon Besa, Joel Díaz, Laia Tudeli, des de Girona, Eduard Solà.
A partir de les 11 parlarem d'empreses i empresaris amb el Xavier Marcet, que és expert en lideratge i president de la companyia de recerca de talent Sara Marlex. Com ha de ser un bon líder empresarial? Què suposen per a les empreses les baixes laborals? O estan prou preparades per la irrupció de la intel·ligència artificial?
I abans d'arribar a les 12 del migdia, el concurs pendent, el moment més boig del programa, que dona l'oportunitat als oients de guanyar fins a 200 euros. Si ho voleu provar, truqueu-nos al 93-201-7474.
Abans, per això, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què, i què, i què, i què?
Doncs que fins i tot a les emissores de Madrid els costa de justificar l'arbitratge d'ahir del Girona-Barça. La polèmica se centra sobretot en dues jugades, el penal de Lamine Yamal, que s'hauria d'haver repetit, i el segon gol del Girona, que s'hauria d'haver anul·lat. Sobre el penal, a la COPE, tots van coincidir que s'hauria d'haver repetit perquè van entrar diversos jugadors a l'àrea abans del llançament, menys l'assessor arbitral que tenen, que creu que sí que es va cometre una il·legalitat, però que, bueno, que mira.
¿Debería haberse repetido el penalti?
Según las normas que tienen los árbitros, no tienen que intervenir para repetir el penalti.
Ah, no, ¿eh? O sea, no. Esa jugada está bien juzgada.
Es ilegal, pero tienen por costumbre los árbitros que aunque cometan ilegalidades los jugadores a la hora de lanzar el penalti, si no les avisa al VAR porque no interviene el jugador, está correcto, aunque sea ilegal.
Lo que está diciendo Pedro es que el VAR manda a repetir si la despeja el jugador que entra al área.
Solo si la despeja.
No, doncs això és mentida directament. El VAR entra si el jugador influeix a la jugada encara que no toqui la pilota. A la SER, l'exàrbitre Iturralde González explicava per què s'hauria d'haver repetit el penal i, de fet, ningú de l'equip que estava fent la retransmissió del partit entenia per què no es va ordenar repetir la jugada.
Pues un jugador que entra, dos jugadores que entran, es objetivo. Está el VAR, es que es objetivo. Va el balón hacia allí. Es que no hay interpretación que valga en esta jugada.
Pues Galvez-Rascón, que estaba en el VAR, se la ha comido claramente.
¿Pero cómo puede ser que Iturralde lo case en 12, 13, 15 segundos y el resto que está en el VAR? Eso es lo que cuesta, creo yo, más que nuestros oyentes puedan comprender.
Es que no es...
Es una cosa pequeña, quisquillosa.
No es comprensible por lo que dices
tú.
¿Pero
qué explicación puede tener que no lo vea el VAR?
Fins i tot el Chiringuito, consideraven que s'hauria d'haver repetit el penal.
Chiringuito?
Bé, el Chiringuito. Ho consideraven tots, menys Paco Buyo, menció especial a com li dona pas Josep Pedrerol.
O sea, no es entendible. No tiene una explicación. Si un marciano baja y te pregunta qué ha pasado aquí, no sé.
A ver, para un marciano, Paco Buyo dice que esto no falta.
Para mí no, es un lance de fútbol porque llega antes. Llega mucho antes, se lleva el balón. Y claro, entonces tú tienes que apoyar el pie.
Claro, tú tienes que poner el pie. I si anem a la segona jugada polèmica, la de la trepitjada, fins i tot Manu Carreño, poc sospitós de ser culer, no entenia per què no es va anul·lar el gol.
Ups, què ha passat?
El balón le viene rebotado, que la despeja Koundé primero, él pone la pierna y luego le pisa. Es que es de amonestación.
Claro.
Es que es una jugada temeraria. Cuando es que dice, es un pisotón con una fuerza que le puede doblar el tobillo.
Totalmente. Cuando dice Iturralde, para mí es falta, aquí vamos a intentar olvidarnos todos los que estamos haciendo el larguero, los que estamos aquí y los que estáis al otro lado escuchando, es que es falta. O sea, es que es una falta. Lo que nos sorprende, como decía Joan García con esa frialdad en la tele, decía, a mí lo que me sorprende es que entre el VAR para decirle, es un pisotón, es falta y hay que anular esa jugada.
I parlant de la trepitjada, tornem al Chiringuito, on van donar una dada interessant sobre l'àrbitre que ocupava el lloc del VAR.
¿Por qué el VAR no interviene en esta acción? Es la gran pregunta, ¿no?
Me encantaría saber la respuesta.
¿Quién está en el VAR?
En el VAR está un árbitro de segunda división.
¿De segunda división?
Son especialistas que no son árbitros de campo. Antes acordaos que se alternaban.
Bueno, hay árbitros y es de sala ahora.
Claro, solo son de sala.
Pero
este árbitro es Galvez-Rascón.
Es...
Galvez-Rascón.
¿Y es de, has dicho de...?
Es del Comité Madrileño.
¡Bien! ¡Ah!
Ah.
I a la xarxa, Joel, què han dit?
Doncs mira, Ricard, comencem amb un missatge per tots els pares i mares de l'audiència. Tu, Ricard, que ets pare, també estigues atent perquè Ramon García, el gran Ramon García, té una cosa per dir-te des de l'acte de presentació de la Fira de Sant Isidre, de Madrid.
Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Que lleven a sus nietos y a sus nietas a los toros. Que lleven a sus sobrinos y a sus sobrinas a los toros. Y a sus hermanos pequeños.
Tots els nens.
Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada, ninguna otra cosa en la vida.
Això és cert, eh? Ninguna altra cosa en la vida li pot donar al teu fill l'oportunitat de veure en directe com uns senyors disfressats de ballarines de Moulin Rouge torturen un animal de 500 quilos fins la mort. No t'ho pot donar cap altra experiència.
No,
vital,
és única.
Bueno, ara... El Gran Prix, aquell programa que presentava...
Ara, sí, no. Però eren vaquilles.
Eren vaquilles.
Eren vaquilles.
La vaquilla...
Ho torni a fer, si vol, no? Sí. Ho torni a fer
el Ramon García, li podem dir. Sí, tot i que les vaquilles no sé si les mataven. Bueno, i ara demano disculpes perquè aquest tal l'hagués hagut de tirar fa 6 dies, Ricard, però se'n va passar. És una joia que passarà als anals de la Maroteca Política Espanyola. És Patxi López citant Bad Bunny al Congreso de los Diputados.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también. La esperanza también, puede al miedo. También. Así que, compañeros y compañeras, combatamos el miedo y seamos esperanza.
Clar que sí, el més pur estil, maig del 68. La gent se'n fot, però jo estic a favor de Patxi López. Aquesta mena de paperots s'han de fer en política. L'Anna Grau ho sap perfectament, si vols connectar amb l'electorat jove. I llavors m'he permès, per ajudar-lo, al Patxi, ja que hi som, posar-li una mica de base de reggaeton de fons i ojo perquè funciona, Patxi López.
Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado... La esperanza también. The only thing.
Ay.
The only thing.
Ay.
The only thing. Dance cake.
Ay.
Is love.
Sí o no?
Està bé.
Podria dir Bad Patxi. I acabem amb una cosa curiosa, Ricard. Ahir vaig recuperar...
O Patxi Bani.
Ahir vaig recuperar, recordes, perquè va ser ahir, unes paraules de fa un any del senyor Louzán, president de la Real Federación Española de Futbol, que em semblaven reveladores després de l'arbitratge del partit del Barça al Wanda Metropolitano. I, escolta, m'he adonat que avui, miraculosament, no sé per què, després del partit d'ahir a Girona, tornen a ser reveladores. Ojo, no les posi cada vegada que vingui de gust, Ricard. Atenció.
Florentino, pues claro, él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado en el ámbito arbitral y demás. Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver. Yo acabo de llegar. Habrá que poner el contador a cero. Vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? Es perseverante en el tema. ¿Sí? En Arabia hace un año, oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros. Jo li dic, bueno.
Gràcies, Joel, que vagi bé. I gràcies també al Vicent, a l'Anna, a la Sara i al Pere per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
Bon dimarts. Farem una pausa i de seguida parlem del Barça.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia el Pantino a la manera de Simeone. I la resposta era Rinxolo. Rinxolar la cabellera d'algú és cargolar-la en espiral. I l'entrenador de futbol Diego Simeone és conegut amb el renom de El Cholo. 526 dels 1.293 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 15 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Jordi Portet Humà, de Sant Hipòlit de Voltregà. I avui també ens heu dit increpo, repasso o el xollo.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El 19 de febrer no us perdeu la gala dels 20 anys en Polònia. Volem ampliar la base d'espectadors amb esquetxos mai vistos com La República.
I amb polítics reals fent coses que no creuríeu.
El Polònia mai vist.
Dijous a la nit, Polònia especial 20 anys, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Smart Days. Últims 3 dies amb un 20% de descompte i finançament 100% en electrònica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei i més marques.
I amb els nostres tecnoavantatges.
Fins dimecres 18 de febrer. Només amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros fins en 12 mesos.
Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del Corte Inglés Ponés.
012. La millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Condé torna a fer la centrada, el cop de cap, gol! Ha marcat el Barça, ha marcat Cubarsí. Que tapat bé Cubarsí, torna a prova Nat, fa la centrada, rematada, gol!
Ha marcat Lemar després de la jugada per la banda esquerra i Lemar a la frontal de la petita. Quan Joan Garcia volia aturar la pilota, marca Lemar, Girona 1, Barça 1.
La deixa a la frontal de l'àrea, el xut, el gol del Girona.
Ha semblat falta
gol del Fran Beltrán.
Fran Beltrán.
Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Barceló i Eduard Solà. Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bueno. Què li passa al Barça?
Oi.
Ramon Besa.
Bon dia.
Què?
Bueno, crec que és un equip que s'explica pels gols més que pel seu futbol. Aleshores, quan no fas gols...
Els gols que li fan, vols dir?
No, perquè...
Per l'absència de gol.
No, t'ho dic... Perquè tu vas a l'intercanvi de gols, no? Diguem que és un equip que, més que fer futbol, fa jugades. És a dir, una cosa és que tu faiguis el futbol i l'elaboris d'una determinada manera, i l'altra cosa és que faiguis jugades i a veure quin fa millor o quin fa pitjor. El Girona, per mi, té més sentit col·lectiu del joc que no pas el Barça. El que passa, diràs, bueno, això també era l'any passat, no? Sí, però l'any passat era més efectiu perquè les dues coses que feia perquè no haver de jugar tant i que les jugades tinguessin més rendiment era... una pressió molt més afinada a camp contrari, de manera que el joc es localitzava molt a camp contrari, aleshores cedies gols, però al mateix temps en feies molt i tiraves molt bé la línia al fora de joc. És a dir, jo entenc molt més un 3-3 al camp del Bruges, per més que el Bruges sigui dolent, que no pas el 4-0 de l'Atlètic de Madrid, que no pas el 2-1 de Girona, que no pas el 2-1 de Sant Sebastià. Quan et quedes a un, el Barça no té explicació.
S'espera...
Aleshores, això fa que, per mi, hi ha un punt neuràlgic, que és l'absència de centrecampistes. És a dir, el Barça juga amb un únic centrecampista, que és De Jong, que no és un centrecampista de jerarquia, sinó de complement, i a partir d'allà són 5 defenses i 5 davanters. I a partir d'aquí, doncs, un equip que et jugui amb un sentit col·lectiu, que sàpigui buscar-te les bandes, com per exemple el partit que va fer Brian Gil ahir, és el que fan tots els extrems dels equips. Et posen un jugador allà que t'ataca les bandes, pot anar per la banda dreta com l'Atleti de Madrid, que el culpable va ser Balde, o la d'ahir, que el culpable és Koundé. Però si només busquem culpables individuals, i no tot el sistema col·lectiu, només has de veure com els jugadors entre ells es van mirant, perquè els defenses estan una mica fins als nassos d'haver d'anar parant, perquè el centre del camp és permeable i és vulnerable i l'equip no té consistència. Aleshores, jo crec que has de fer un reset i replantejar-te tot això.
El que passa és difícil ara fer un reset, és cert, perquè a vegades, fins i tot durant un partit, dius, ara necessitaries un temps mort. Ara venen dues setmanes, que no hi ha futbol i l'equip podrà treballar. Bé, no ho sé, tant de bo sigui així, però perquè l'equip, la imatge que transmet i el que veus és un equip molt, molt fràgil, molt vulnerable, que li fas mal molt ràpid, els jugadors estan frustrats, els veus frustrats, no només amb l'àrbitre i tenen motius i ja en parlarem, sinó amb el joc. I llavors, per mi el més desesperançador, diríem, és que Flick, quan a la roda de premsa això, aquest tram, això mateix li va passar a l'equip a l'octubre, al novembre, i Flick va sortir després del Chelsea, i millorarem, i entrenen millor, i el missatge era molt positiu. Ara, en canvi, Flick està dins també d'aquesta frustració de l'equip, i tots transmeten aquesta sensació de no estem jugant bé, ho sabem tots, però tampoc el missatge de Flick no és però tranquils, que això millorarà. I això és una mica més preocupant.
Això ja ho va dir una vegada, suposo que ja va gastar la carta de confieu en mi.
Però va tenir raó, li va sortir bé.
Sí, sí, és veritat.
Va reaccionar a finals d'any.
Jo crec que no en tinc ni idea de per què, no en sé prou, però ja és evident la involució tàctica d'aquest equip. La temporada passada, independentment de qui jugués, la clau de moltes victòries del Barça era que quan el Barça perdia la pilota en camp contrari, perquè normalment la perd en camp contrari, automàticament tots els jugadors de camp, fossin més bons o més dolents, sabien què havien de fer. Just en aquell moment ja sabien què havien de fer. Aquesta sensació ara no la tens. No la tens. I com que no la tens, perquè no saben què ha de fer, tarden més a reaccionar, a executar la pressió, arriben tard, aleshores jugar amb la línia tan avançada és un autèntic suïcidi, si a més els teus defenses no estan tampoc en el seu millor moment de la temporada. Jo crec que estem vivint una mena de segona crisi després de la primera que vam viure abans de Nadal. No sé com acabarem.
Barceló.
A veure, estem vivint una crisi, això és cert, i és en el pitjor moment de la temporada, perquè si la vius al mes de novembre, tens una capacitat de reacció molt més gran, i vivint-la en el mes de febrer, que és un momentum molt bèstia dins de la temporada, doncs la veritat és que fa por, no? Jo crec que aquí hi ha dues coses. El futbol són emocions, hi ha una part que són emocions, i si tu veus les sensacions que reps del Barça no són bones, i com deia la Laia, els jugadors són els primers que aquestes sensacions no només les tenen, sinó que les projecten. I després hi ha una segona part, que és tota la part més de la mà de l'entrenador, que jo crec que aquí Flick ha de fer un acte de contrició primer i després revolucionar una mica tot el seu sistema, perquè clar, al final estàs jugant amb un Frenkie de Jong sol i tens dos jugadors com Fermín i Dani Olmo que realment, vull dir, no estan fets per la tasca per la que ara se'ls crida. Veus també, tant l'altre dia davant de l'Atlètic de Madrid com ahir davant del Girona, que dius, per exemple, Koundé es queda sol i venen dos tios, sempre està sol. Coses d'aquestes que al final dius, ostres, això ho veu tothom i això s'està enquistant. I després ja, per últim, sí, és el tema de l'efectivitat, perquè, clar, per exemple, les dades d'ahir són brutals. Vull dir, el Girona remata 13 vegades i són 9 trets de porta. El Barça, 26 vegades i només ho aconsegueix 4 entre els dos pals. Clar, aquestes coses, al final, els números són molt freds, però és una realitat. Si poses a la balança les emocions i els números, veus que realment, vull dir, les dues van cap a ell, malgrat que això sigui impossible, sembla impossible.
Ramon.
Més que els problemes conjunturals que tu en veus segons el partit que et toca, n'hi han d'estructurals. O sigui, estructurals és no estar resolt la figura del golejador, és a dir, l'any passat la davantera era Lamin, Lewandowski i Rafinha, aquest any s'ha anat fent amb Ferran Torres, Lewandowski ja juga molt poques estones i l'equip ha perdut efectivitat. Això és un factor no resolt, que ja fa temps que s'està donant moltes voltes, aviam què s'ha de fer amb el nou, que si Lewandowski, que si estem pensant ja a mig plaç, però no hem resolt el que està passant, o no s'ha resolt el que està passant ara. Un altre problema estructural és la jerarquia del centre del camp, dic, si no hi és Pedri, tu has de tenir un jugador que podia ser Bernal, no sabem què passa, podia ser Caçador, no sabem què passa, no hi ha cap centrecampista de jerarquia, que és el que, d'alguna manera, permetia que aquesta dupla de Jong Pedri funcionés, i quan no hi ha Pedri, de Jong sol, no. Per mi crec que és un jugador de complement, però no de jerarquia. Aleshores, això no ho has omplert, no saps com substituir a Pedri. El central esquerrà és igual, és un problema que tu no has resolt. És a dir, més enllà de que el Girona et faci veure coses conjunturals, o que t'ho faci el Sevilla, o que t'ho faci equips tan canviants com la Real Societat, tu no has resolt problemes de mecànica de joc. És un equip...
Ramon, però és que era algun d'aquests problemes la temporada passada no els tenia, és a dir, estaven resolts. Estaven resolts. Jo el que no entenc és què ha passat per aquesta mena de regressió tàctica. No, em costa molt d'entendre, perquè és que l'any passat anava com una seda, això.
Bueno, perquè també era el primer any. Arriba entrenador nou, tot... és que al final hi ha un punt també que des d'això, que la gent amb un entrenador nou el creu 100%, la motivació és 100%.
Es va desgastant, també, sí.
I llavors, després d'un any molt intens, perquè recordem que les rotacions són mínimes, també en Flick,
sí.
Els jugadors doncs es desgasten, doncs quan tu aquesta temporada comences ja que no comences tan bé perquè sí, la peça d'Íñigo fa que la línia defensiva que és tan important per Flick no funcioni, tot això també et fa al final trontollar aquest 100% de confiança
quan,
que tu pots
quan tenir. Quan tota una línia defensiva se't destarota perquè et marxa un tio, o en el cas d'Íñigo, o tota una línia mig al camp se't destarota perquè no hi és un tio que és Pedri, vol dir que la solució que tu tenies no era tàctica, era com diu el Ramon, era individual. Era individual, és a dir, com soluciono la creació al mig del camp quan estic jugant en estàtic i no puc jugar com a mi m'agrada? Amb Pedri.
Però
que faci Pedri.
Això ho hem dit també moltes vegades.
Com soluciono jugar a 40 metres de la meva porteria? Doncs amb Íñigo Martínez, que ell sabrà coordinar la defensa.
Però en això, Joel, era la història que dèiem que les solucions individuals feien dissimular els problemes estructurals.
Àngela Maria.
Perquè el Girona, tu agafes jugador per jugador, no difícilment resoldrà un partit per les individualitats. Ho fa des de la col·lectivitat.
Sí, sí.
Aleshores, el Barça té tres futbolistes que marquen les diferències. Lamine, Rafinha i Pedri.
I Joan García, sí.
Després, d'acord, pots dir que el salt de qualitat defensivament respecte a la temporada passada és el porter. Però si un d'aquests tres jugadors molt ha passat sense Rafinha i agafes Rafinha, però Rafinha encara no està fi. És un jugador que justament es va explicar que la lesió que té és una sobrecàrrega. Ningú sap exactament que és un problema de sensacions. Si està més bé, més malament. Lamine, doncs tots els rivals li fan doble marcatge. O sigui, ara Lamine ja és focalitzar que si tu anules a Lamine o fas que Lamine no rebi el joc, no hi ha el Pedri, aleshores l'equip, aquests tres jugadors que són els que marquen la diferència, els altres són jugadors, des del meu respecte, que no marquen diferències. O sigui, llavors et converteixes en un equip...
És que aquesta regressió tàctica que tu dius tampoc és una regressió tàctica. És a dir, jo crec que està més relacionat amb que els rivals ja saben com jugues i fan uns plantejaments...
Ja vas veient de què va la cosa.
Clar, i si tu, Lamine, partit rere partit, té dos o tres jugadors a sobre i té aquesta gàbia i el tenen neutralitzat...
Això és la feina de l'entrenador, de preveure això.
Llavors ara falta buscar la solució.
Aquí, Solà, estàs aquí, eh?
Sí, estic aquí.
Mentre parlem de les nostres coses, eh?
No,
aquí sí que Mitchell ha demostrat ser un entrenador top ara ja mateix, no? Fent sí. Futbol i futbol ofensiu.
Sí, ha tardat aquesta temporada, ja se sabia del que era capaç aquest equip, però és veritat que ja des de fa algunes jornades, sobretot començant aquest 2026, es veu que aquest equip és diferent. Jo mai he dubtat que aquest equip tingués problemes per baixar, però és veritat que per guanyar el Barça t'ha de sortir també tot bé a tu i que el rival no li surti bé. Però és veritat que també s'ha de reivindicar una mica el bon partit que va fer el Barça, el Girona, que ho vam dir a la transmissió. Jo, per mi, va ser un dels millors partits de la temporada que ha fet l'equip de Mitchell i ho va corroborar el mateix entrenador després en sala de premsa. Polèmica a banda, el Girona va fer ahir un gran partit. I vaja, i classificatòriament parlant, 29 punts. Mitchell continua convençut que amb 42 se salva, per tant, si feu comptes, doncs en queden 13.
Ja, potser perquè el tenim a casa i no se'l valora tant, però pot tenir un recorregut en un gran equip? Mitchell, per exemple?
No.
No el toquis.
Ja.
L'altre dia deia que li faria il·lusió anar a la Premier.
Bueno, està estudiant anglès, no?
Sí, no, però ja fa temps, eh? Ja fa temps que estudia anglès, no és una cosa...
Ja, tranquil, Solà, tranquil.
No, que Mitchell no serà etern. Aviam, ara parlant seriosament, Mitchell no serà etern. Hi haurà algun dia que marxarà i, com dius, Ostrell, haurà de fer algun pas endavant en un moment determinat, sempre quan el Girona no es torni a classificar per la Champions.
Però el paper de Mitchell, més enllà del que ha fet amb l'equip, ha estat que ha estat el punt, la connexió entre dues parts que estaven relativament distanciades, que, com era l'afició i la propietat. És a dir, els fitxatges van provocar molt enrenou. Que si no sé què, que si és Prilla, que si l'altre, que si això no ve, es va corregir el mercat d'hivern. És a dir, però el punt de trobada dels aficionats, no sé com corregirà el Solà, i de la propietat o els que fan els fitxatges, ha estat Mitchell, que el lloc... És veritat que va donar la sensació de que podia estar més o menys nerviós, però tu ara agafes la plantilla del Girona, posa-la amb un altre entrenador, aviam si et jugarà al mateix nivell. No.
Sí, sí.
Ha estat a punt... Bueno, ha estat una estona amb el descens, mirant molt cap darrere, no s'ha posat nerviós, l'equip ha continuat jugant, i com més gran és la frente, més bé juga. Recordem els partits del Camp Nou, el Girona va perdre amb un gol d'Araujo amb el minut 90 no sé quan, un partit que ja no havia de perdre, el partit amb el Madrid. És a dir, és un equip que el Mitchell normalment s'exhibeix en aquests partits. És a dir, ara voleu veure aviam com juguem? Sí. I aquest orgull és el que fa que la gent ha d'estar molt contenta del joc que està fent el Girona.
Carme. Un entrenador que ho ha passat molt malament. Home. Perquè, clar, a final de temporada, a final d'any, va estar, no diguem a la corda fluixa, però qüestionat. Va estar qüestionat.
Bueno, per la Champions, qüestionat per jugar una Champions que es va gestionar com es va gestionar. No perquè ho fes malament, eh?
No, aquest any, vull dir, aquesta temporada.
Ja, però vull dir, venia on jugarà el Girona, si a Montilivi, si fora, qui va al camp, si s'omple, si no s'omple, si el dia del Liverpool no hi és tothom, hi és tothom. És a dir, i ahir remarcava, sobretot, perquè ahir tot Girona sí que era Girona. O sigui, tot era Montilivi. El camp ple feia goig, però hi ha hagut molts partits que molta gent ha tocat el violí, o que estava enfadada, o que estava distanciada. Bé, almenys el que es veia des de la televisió. No sé si Solà pot dir que això no existia o què, però...
Carme.
No, a mi em sembla molt, molt maco que el Barça estigui fent partits, al revés, que estigui fent grans els rivals amb els que juga, perquè clar, l'altre dia l'Atlètic de Madrid també va ser, vamos, llums i colors. El Girona ahir també, llums i colors. A mi, què volem que us digui? A mi m'agrada molt que al Girona li vagin bé les coses, però, sincerament, jo crec que ara el Barça està fent grans a equips que realment tampoc han fet una exhibició de futbol fins ara, no? Jo sincerament, estic molt tocada amb el que estic veient del Barça, i perdoneu-me que torni un altre cop al Barça, però la veritat és que les sensacions, com us deia, són molt dolentes, i a més hi ha una altra cosa, que és aquest desquiciament dels jugadors que comentava també la Laia, aquest ensorrament dels jugadors, que també va linkat amb el que els hi està passant envers els arbitratges, no? Al final, també és un missatge que està calant molt, no? De dir, ostres, acaba...
Gràcies per treure-ho, Carme.
No, ja tenia ganes feia estona, però tampoc volia que es notés que m'importava molt més, o que li donava més valor a l'arbitratge que no pas al mal joc del... I el mal joc del Barça és una realitat tossuda. Ara, també és veritat que...
La derrota no té excuses, però és frustrant l'arbitratge.
És frustrant, clar, i és normal que... A mi m'agrada molt que sortís un nano de 8 anys com Pau Cubarsí i digués ahir, escolta, no parlem de l'àrbitre, mirem-nos nosaltres el melic, correcció, autocrítica, etc. Sí, val, però si tu veus una jugada com la de Koundé, que allò és impressionant, com per dir-ho fi... Com no pot entrar una eina com és el VAR per una jugada d'aquestes característiques? Sisplau, és que això està passant un cop, un altre, i això al final un professional diu, home, sí, lo del contra tot i contra tots, sí, però al final tu acabes creient perquè ho veus, perquè veus que realment les proves et porten a pensar-ho.
Però les coses comencen amb les designacions, d'aquí les importàncies. Tu saps, en funció de l'àrbitre que et posen, si tindràs més o menys dificultats perquè el seu caràcter o manera de fer et va més bé o més malament.
Però ahir és el VAR, que no entra quan ha d'entrar.
I el dia de l'Atlético també.
Per què està el VAR?
És que la pregunta... Per què està el VAR? No us ho pregunteu? Us ho dic de debò. Vosaltres us pregunto, és que jo estic molt enfadada amb aquest tema. Per què no, o sigui, per què serveix el VAR?
És una molt bona pregunta.
Clar, és
que dius, el partit del Madrid podries dir exactament el mateix, no? Amb els 13 penals que porten els dos d'inicis.
Ho dic igual, Ramon, t'ho dic de debò, eh?
No, dic, a favor teu t'ho dic. No va entrar el VAR a revisar les
jugades de Vinícius. Clar, és que ha d'entrar, o sigui, ha d'entrar amb aquest... És que al final cadascú t'explica una pel·lícula dins del grup arbitral. Ostres, un diu, no, per esto sí que hemos de entrar, no, pero para esto no. El otro, ah, no, sí, para esto... Escolta, per favor, no hi ha un criteri únic? Però això què és? És cap pitjor.
Jo per això entenc també el Flick que vulgui parlar amb els àrbitres, perquè com a mentalitat alemanya, ell creu que es pot parlar amb els àrbitres. No ho fa simplement per protestar. La gent diu, no, està desquiciat. No, ell vol entendre-ho, i és impossible en aquest país i en aquesta lliga entendre això. És impossible.
Ho hem de deixar aquí. Ramon, el que deia el Frenkie de Jong.
Ho hem de deixar aquí, Carme, ho hem de deixar aquí. Fel Faixedes, ets aquí, eh? Ja veus que avui no tindrem temps.
Sí, estava escoltant. Bueno, res, home.
Que vagi reunir algun comentari de qualitat a afegir?
Res, contents, i esperar que ens salvem aviat, i 5-6 partits més estarem lluitant per entrar a l'Epelic.
Xuriguera, alguna cosa més a afegir, també?
Bueno, que d'aquí poc ja estarem per sobre l'Espanyol.
Ahir va fer la porra la TDT, en Juli,
Sí, vaig fer la porra.
El sentim no per una banda.
No vaig veure demà, tampoc.
No, ja ho vaig veure.
Què va dir? Què va dir?
5-5.
5-5.
Bueno, en Xuriguera, un resultat bastant normal d'en Xuriguera. Sí. Bueno, és això.
Doncs gràcies. Peyu, per cert, a partir de les 12, què, la Renaixença?
Avui la Renaixença, doncs, dediquem el capítol al marcapassos.
Ah,
no sé si en porteu. Som, porteu? Algú
no,
porta marcapassos a l'estudi?
No, Marta, doncs Marta, mira. Marta sí que en té.
I la entrevistada d'avui és una funambulista.
Això és de Bolero,
Estrell. Sí, bueno, què?
Això és molt antic, eh?
Què et penses que és l'oient de Catalunya Ràdio?
Sí, però ho hem entès tot. Ho hem entès tots, eh?
Sí, exacte. Sí,
tothom callant aquí.
Fins ara, Peyu, que vagi bé.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus.
Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Ben. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí. Què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I tant, clar.
Doncs ja està, no parlem més.
Si ho diu en Peyu és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades...
Ah, jo també, i des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal...